Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. A la caravana comencem la ruta de la seda.
Són les 10 en punt del matí. Deixeu-me que us expliqui què és això de la ruta de la seda. Nosaltres volem explicar-vos històries curioses del món de la història, també relacionat amb el món de l'esport, i és per això que tindrem amb nosaltres el doctor en Història Contemporània i professor d'Història de l'Esport a la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull, el doctor Xavier Pujades. Doctor Pujades, què tal? Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
El doctor Pujades, que avui ens ve a parlar, jo crec que després de tot el que ha passat aquest estiu, que és que les dones han guanyat un mundial, sí. No se'ns passi de vista això. Va molt bé avui parlar d'això, que és de la història, precisament, de dones i futbol.
Clar, jo crec que és una perspectiva una mica diferent del que s'ha explicat fins ara, que s'han explicat moltes coses i moltes interessants, evidentment, però que intenta explicar, i el que intentarem doncs, és explicar que el que ha passat aquest estiu, els lamentables fets d'aquest estiu, formen part de tot un procés històric que no és altra cosa que la lluita per la igualtat per part de les dones. I, per tant, en el món del futbol, en el món de l'esport en general, això forma part de la història i de la vida, igual que en el món civil, diguem-ne, en la societat civil. Per tant, no és altra cosa que un reflex del que passa en la societat. Aquest últim episodi, o penúltim, o no sé com dir-li, perquè segurament això no s'haurà acabat, per això penso que segurament és una lluita inacabada, no? És un episodi més, és l'última expressió de tot un procés que comença al segle XIX.
Per tant, Xavier, per on ho comencem, això? No sé si vols començar directament quan la dona entra en el món de l'esport.
Sí, és una manera, jo crec que rellevant, interessant i que ajudarà a entendre els oients doncs, a l'origen de tot aquest procés que dèiem ara fa un moment. Hem de tenir en compte no, que l'esport doncs, és una activitat, l'esport modern, diguem-ho així, a partir del segle XIX, l'esport aquest d'origen anglès, que més o menys a tota Europa i als Estats Units doncs, es va anar extenent al llarg de la segona meitat del XIX i durant el segle XX, és en origen una pràctica molt masculina i masculinitzada. I per què? Doncs perquè bàsicament neix o apareix, es modernitzen les pràctiques antigues com esport modern amb unes regles, etc., en les escoles masculines britàniques elitistes, en aquestes grans escoles que tots més o menys en sonen, Eton, Winchester, en rugby, precisament, no?, el nom de rugby.
Clar, Xavier, jo t'aniré parant i preguntant coses, però ara em parles de que tot plegat neix a l'escola britànica, no?, tot aquest món de l'esport. Intueixo que en època colonial.
En època colonial, efectivament, diguem que entre el darrer terç del segle XVIII i les primeres dues dècades del segle XIX. Una part molt important de les pràctiques antigues, tradicionals, dels jocs que es feien a tota Europa i a tot el món, en definitiva ho sabem perfectament, que tenen a veure amb el cos, amb l'exercici físic, etc., es van codificar en aquestes escoles. Una part important, no totes. Fora de les escoles també, doncs, no sé, el cricket, per exemple, també jugava ja al segle XVIII a Anglaterra. No? Es codifiquen vol dir que els propis alumnes, a petició d'alguns directius d'algunes d'aquestes escoles, com l'escola de rugby i l'escola d'Eton, per dir dos grans escoles, en el rugby, el joc del rugby, l'esport del rugby, neix a l'escola de rugby, i el joc del futbol de peu, diguem-ne, el soccer o el futbol, doncs neix a l'escola d'Eton. Es codifiquen allà, vol dir que els propis alumnes van crear les seves regles, i eren tots nois. I, per tant, des de l'origen, en el que és l'esport modern i el futbol, en aquest cas, es vincula i es relaciona molt clarament i molt directament el que és la masculinitat, la virilitat, l'agressivitat, la força, la velocitat, tots aquests elements que en aquella època, i encara ara, per sort o per desgràcia, doncs sovint es vinculen al món dels homes, doncs estan relacionats amb aquests esports moderns que els propis alumnes van crear les seves pròpies normes i van crear aquests esports. I després ja es creen les federacions, els clubs, tot això.
Clar, una mica el que ens deies, Xavier, que neix tot plegat a escoles com Eton, per tant, com a mínim classe burgesa.
Com a mínim classe burgesa, el que els britànics en deien gentry, també, que és la barreja, diguem, de matrimoni de burgesia i aristocràcia, i aristocràcia. Però cada vegada més classe burgesa. I tot, per exemple, encara en l'actualitat és una escola molt elitista. La major part o una part important dels polítics del Partit Conservador Britànic han passat per Eton, no? Tots sabem el que significa això. I, a més, és en un moment i en un context, 1820, 1830, 40... sobretot a partir de 1850, en què es començaran a veure les primeres manifestacions del que seria el primer feminisme i el primer sufragisme britànic, i després als Estats Units també, en la segona meitat del segle XIX. Per tant, aquí hi ha una certa contradicció. Esport, masculinitat, clarament definit així, clarament vinculat, clarament vist així, pràcticament només algunes pràctiques esportives com la hípica, el críquet, etc., les dones també hi participàvem, però tot el que eren esports de contacte i d'equip eren només masculins, que van desenvolupant-se inicialment en un moment en què les dones comencen també a reclamar, a reivindicar els seus drets i la igualtat respecte dels homes. Aquí trobem l'origen de l'explosió que iniciarà tot aquest procés de la lluita de les dones per demostrar que són iguals que els homes i, per tant, també poden fer esports, no? I des d'aquest punt de vista, bueno, el procés arriba fins al senyor aquest que innombrable de l'actualitat, no?
Intueixo que quan les dones volen introduir-se en aquest esport britànic i en aquella època, no és gens fàcil.
No és gens fàcil per molts motius diferents, perquè socialment no està gens ben vist, perquè culturalment és reprovable, i perquè es construeix tot un discurs a partir d'aquí, perquè, clar, això significa entrar en un món masculí per part de les dones que tenen establert, segons els costums, els hàbits i fins i tot les lleis, evidentment, d'aquell moment, un rol social molt definit, que és bàsicament el d'estar... Això és allò de la teoria de les dues esferes, no? Hi ha dues esferes, la vida pública i la vida privada. Les dones els hi toca la vida privada. La vida pública està reservada fonamentalment pels homes. Per això no voten, per això no es poden presentar en partits polítics, per això no poden tenir representació en la vida social, amb algunes excepcions molt concretes, i, per tant, tampoc en el món de l'esport. L'esport, bàsicament, cada vegada més, ja durant el segle XIX, és també espectacle, és vistositat, és visibilitat, i això no està ben vist per les dones, no? Es construeixen tota una sèrie d'arguments, per tant, contraris a aquesta introducció, a aquesta penetració de les dones en el món de l'esport, sobretot de la majoria, no? Del 90-95% dels esports. No?
90-95% dels esports vol dir que sí que hi van aconseguir entrar, en un principi, amb vora un 5%.
Fonamentalment, entre els sectors aristocràtics, les dones, que tenen aquest rol social, però que tenen també servents, etc., doncs també poden participar de l'àmbit del lleure, junt amb els seus marits, els seus pares, els seus fills, en alguns àmbits molt concrets, amb esports que, en teoria, no malmetran el seu físic per la missió fonamental que té la dona en el món des del punt de vista d'aquella època, que és la maternitat, i que no exposaran el seu cos en públic. Per tant, deia, no?, abans el críquet, la hípica, el tennis, també. Alguns d'aquests esports moderns que s'estan creant en aquell moment de manera codificada, amb regles, amb unes normatives, elles també hi poden entrar. Què és el que està vetat fonamentalment? Tots els esports d'equip, bàsicament, col·lectius, i tots els esports de contacte, perquè aquests són els que anirien en contra d'aquest argument fonamental, perquè l'argument fonamental que es construeix i que es fa públic a través de la premsa, dels manuals d'educació, dels manuals d'educació física, etc., contra que les dones practiquin aquest tipus d'esports, és de tipus biològic o biologista. El seu cos no està preparat, cosa que s'ha demostrat que no és així al llarg del segle XX, però el seu cos no està preparat per fer aquest tipus d'esforços. Això molt suportat amb un discurs mèdic. No hem d'oblidar que a finals del segle XIX hi ha congressos de medicina, per exemple, que expliquen i diuen, i exposen, i escriuen, i ens ha arribat tota aquesta documentació fins a l'actualitat, que, per exemple, les dones no poden anar en bicicleta. Per què? Perquè les tornaria histèriques, a part d'altres arguments de tipus sexual els que no cal entrar en aquest moment, però que les tornaria histèriques i que es posarien molt nervioses i que les... En el fons, què passa? que les convertiria en allò que la societat no vol que siguin, que és no ser dones, des del punt de vista d'aquella època, sinó ser una altra cosa. Aquesta ambigüitat, l'androgínia, la por que el seu cos es converteixi en un cos masculinitzat, per exemple, el seu aspecte físic, des del punt de vista estètic tampoc agrada que s'exposi el seu cos en situacions d'agressivitat, les situacions normals de qualsevol pràctica esportiva.
Sí, com sigui... Quan has donat a terme les primeres manifestacions en el futbol femení? Com a futbol femení, ja,
Sí. Aquest és un tema, jo crec que és l'origen d'una mica de tota aquesta explicació i que crec que és molt, molt interessant, que és que es dona precisament a finals del segle XIX. Just en aquest moment en què recordem, per exemple, a Gran Bretanya, John Stuart Mill, el 1866, ja fa una moció al Parlament demanant el dret a vot de la dona, al qual no se li fa cas, o que als Estats Units, el 1869-1870, dos estats, com és Wyoming i Utah, es permet el dret ja a vot a les dones. No a nivell federal, això vindrà molt, molt més tard, al segle XIX, al segle XX, però sí en dos estats. És a dir, és un context en què l'efervescència de la lluita per la igualtat de les dones és molt important. Es creen els primers moviments, associacions i entitats a favor del sufragisme, del dret a vot de les dones, etc. En aquest context és quan apareix, que no casualment, les primeres manifestacions del futbol femení, sovint, en el cas de Gran Bretanya, perquè el primer partit públic que es reconeix, hi va haver-hi altres anteriorment, però públic, en públic, amb 11.000 espectadors, etc., es va donar a Londres el març de 1895, just en tot aquest context. I
m'has dit, seria 11.000 espectadors,
que no és banal, tampoc. No és banal, amb alguns camps en l'actualitat de partits de la Lliga...
No, i del masculí, alguns no hi arriben.
Exacte, efectivament. Però és veritat que va ser una anècdota, no? En aquest sentit, era com un espectacle organitzat al costat de l'Alexandra Palace a Londres, en una zona recreativa, com el Tibidabo de Londres, diguem, una cosa així. I les dones que ho van tirar endavant i que van crear el primer club de futbol reconegut també femení a Anglaterra eren feministes, reconegudes i sufragistes. És a dir, que es barreja aquí, en aquest context que explicàvem, la lluita pels drets de les dones i la igualtat amb demostrar-ho a través d'un aspecte, d'una pràctica que ja era molt popular a Anglaterra, que era el futbol. Nosaltres també ho podem fer, igual que ho fan ells. Per tant, en tots els àmbits de la vida, també en aquest, som igual de vàlides que els homes.
Per tant, Xavier, entenc que des que s'inicia l'etapa del que podem conèixer com a esport modern, fins a que... No sé si federat o no, però com a mínim hi participa les dones... I passa gairebé un segle.
Sí, no, i federat hi passen gairebé 200 anys.
Sí,
Sí. Perquè el reconeixement oficial federatiu ve a finals del segle XX. A l'estat espanyol, sens dubte, 1980, és el reconeixement per part de la Federació Espanyola, una mica contracorrent, però finalment, després de 4 anys o 5 anys de la mort del dictador, ja això no es pot sostenir. Però també en molts països europeus. No ens creiem que aquí érem tan diferents en això, sinó que aquest reconeixement federatiu arriba molt tard, a finals del segle XX. Però sí, passen moltíssims anys per això que explicàvem, perquè no està ben vist socialment, perquè no s'entén culturalment, perquè tota la premsa i tot el discurs està construït contra la participació de les dones en el món del futbol, amb esports de contacte, etc., no només el futbol. I, per tant, això costa molt. Quan explota en aquest context d'efervescència el feminisme, del primer feminisme, de la primera onada del feminisme i el sufragisme a països com Gran Bretanya i Estats Units?
Ara sí que segur que molta gent a casa es planteja... Bé, i quan s'obre el món femení cap a l'esport i l'esport cap al món femení, suposo que és algo que les dones estan esperant amb molt de fervor i s'hi apunten totes de cop.
Ja saps perfectament que aquests processos són diferents, no són així, són molt més lents, i una cosa són determinats sectors, per això dèiem, són determinades dones amb una determinada empenta, una determinada ideologia i visió del món, que són la punta de llança, en definitiva, d'aquests moviments, les que primer hi apostaran, les que primer hi participaran, les que primer s'organitzaran. Això també és molt important. No és només participar puntualment en un partit, sinó organitzar un club, el 1895, com això, el British Ladies Club, diguem-ne, de 1895, que està organitzat, dirigit i gestionat per dones d'aquest calibre i feministes. Per tant, les dones, elles mateixes, evidentment, aquí hi ha aquesta autoinculpació, que és típica també, no?, del món, no només per part de les dones, sinó en molts altres sectors de la societat, minoritzades, sectors minoritzats, etc., doncs que no es veuen capaces de fer-ho. Per tant, la majoria no es llançaran a fer això. Però és un inici important perquè algunes dècades després sí que es popularitzi.
Quan passa això?
La popularització... Uh-huh. La primera, jo diria que hi ha una primera popularització en el període d'entreguerres. Aquí el paper de la Primera Guerra Mundial és molt important. Això està reconegut que pel feminisme en general i pels moviments de la igualtat entre homes i dones, la Primera Guerra Mundial va tenir un efecte, un impacte molt important, perquè, clar, el 90% dels homes estaven al front, uh-huh, i algú a la rereguarda havia de gestionar les empreses, algú havia de dirigir els processos de producció, l'economia, etc., i moltes vegades ho feien les dones. També en el món de l'esport va tenir això un impacte. I és a partir de la dècada de 1920 i 1930, el període d'entreguerres abans de la Segona Guerra Mundial, quan hi ha un primer creixement molt important de la pràctica d'esports femenins, de tots aquests esports, o de molts d'aquests esports que estaven, doncs, només guardats o reservats pels homes.
Clar, ara estem parlant del món britànic, d'arreu, sí, d'Europa, intueixo, per això que deies d'aquest període de la Primera Guerra Mundial, etcètera, etcètera. Però què passa a casa nostra?
A casa nostra es produeix alguna primera manifestació ja en aquest període de la Primera Guerra Mundial, i està més o menys reconegut com el primer partit, un dels primers partits també en públic, amb alguns milers d'espectadors, en el cas de la ciutat de Barcelona, amb tres equips que es combinen en aquest encontre, és un partit benèfic, que es van crear pel moment, diguem-ne. Es van crear expressament per aquest esdeveniment benèfic. Eren, fixa't, el nom de l'equip que va jugar tot el partit, que eren les Spanish Girls Club, una còpia gairebé literal del British Ladies Club, no?, alguns anys després. Això és molt, sovinteja molt en el món de l'esport, aquest calc, aquesta còpia, no? I dos equips més, el Giralda i el Montserrat, que van jugar en el camp de l'Espanyol, i si et sembla, llegeixo un fragment de la crònica del Mundo Deportivo.
De hi ha 1900... crònica del Mundo Deportivo,
sí,
m'encanta això.
Clar. És per veure una mica com es veia socialment i des de la premsa especialitzada, esportiva, aquesta pràctica a la qual no s'estava gens acostumat, que era un partit de futbol entre dones l'any 1914.
Boníssim, som-hi.
Diu, anteayer en el campo del Español jugóse el primer partido de fútbol entre representantes del sexo débil que en dicho día se parangonaron con el fuerte. Este partido, cuyo los beneficios se destinaban a favor de la Federación Femenina contra la Tuberculosis, era un partit, doncs, benèfic, era por su naturaleza esperado con cierta expectación. Las jugadoras estuvieron a la altura que les correspondía, notándose en el comienzo del encuentro bastante azoramiento que fue desapareciendo hacia el final, en el que el bando Giralda, que lucía jersey rojo, consiguió apuntarse 2-1, que en la primera mitad entró el Montserrat, que lo ostentaba blanco. Y ahora digo al final, esta primera actuación de la mujer en el viril fútbol no nos satisfizo, no solo por su poco aspecto esportivo, sino que también porque las descendientes de la madre Eva les obliga a adoptar tan poco adecuadas como inestéticas posiciones que eliminan la gracia femenil.
Wow, durísimo eso.
Encara no és massa dur, perquè n'hi ha de molt més dures. Em puc llegir un petit fragment després, ja dels anys 20, molt més dur en aquest sentit, però fixa't que el periodista es fixa en aquesta crònica en la part esportiva i més estètica, no en els altres elements que hem dit abans, biologistes, la maternitat, que són els arguments de fons, no? Però clar, el periodista esportiu el que veu és això, i el que veu que és unes noies que juguen i que adopten unes determinades postures, unes determinades actituds que són molt estranyes en aquell moment pel que fa a les dones.
Clar, si parlem de l'estat espanyol, si parlem d'aquest partit a Catalunya, jo crec que hem de parlar de que en pocs anys, si parlàvem de la Primera Guerra Mundial, d'aquell període d'entreguerres també, de la Segona Guerra Mundial, etcètera, etcètera, a casa nostra hem de parlar de la Guerra Civil.
Sí.
I entenc que també ho estronca tot, no?
Ho estronca tot. Abans de la Guerra Civil hi ha algunes manifestacions més. No voldria deixar de llegir aquest fragment de 30 segons d'un partit que es va produir ara fa 100 anys. La setmana que ve més o menys farà 100 anys, el setembre, el 12-13 de setembre de 1923. Precisament entra, que va ser un partit internacional, que també es va fer el va organitzar el Sindicat de Periodistes Esportius, un partit benèfic també en aquest sentit, entre França i Anglaterra. I la crònica aquí veuràs que és molt més dura. Diu, hemos de confesar que el fútbol no se ha hecho para la mujer y que la mujer no se ha hecho para el fútbol. Creemos que ni Francia ni la misma Inglaterra ha logrado despertar grandes entusiasmos eso del futbolismo femenino. Y es seguro que aquí entre nosotros no cuajará poco ni mucho tal afición. Nosotros le tenemos horror al marimacho y es indudable que el fútbol femenino tiende a la formación del más completo, perfecto, acabado y espeluznante tipo de marimacho. Es un deporte, el fútbol, al que sin exagerar podríamos calificar de esencialmente antifemenino. Això és una crònica d'Estàdium.
Sí, que és més dos, és una bèstia.
Sí.
Clar, ara m'has d'explicar i faig un... De seguida en tornem a tot plat, però considero molt... Molt xulo que ens ho expliqui un historiador d'això. Jo podria entendre que un historiador, per la vostra feina d'historiador, hagi d'extrapolar o hagi d'entendre en el context en el que està escrit allò i, per tant, sigui injutjable des de la nostra perspectiva d'ara. No? És una mica això? Feu una mica això?
Home, intentem més explicar per comprendre els processos històrics que ens han portat al present. Val. Per tant, és una mica això no injutjable. Injutjable, és a dir, ens equivocaríem si jutgessis amb això amb els paràmetres del segle XXI.
Exacte, perquè jo no paro de dir que em sorprèn, no, que és molt bèstia, que em sembla una barbaritat, però, clar, a l'època no ho era o no ho seria una barbaritat.
No, però és veritat que ens ajuda a entendre el que s'ha, en aquest cas, el que ha hagut de patir un determinat col·lectiu, que és més de la meitat de la població, que són les dones.
Exacte.
Déu-n'hi-do, quin col·lectiu. I, per tant, es poden entendre determinats fets, actituds, processos posteriors i fins a l'actualitat. I després també posa en valor les coses que passen en l'actualitat. Si fa més de 100 anys o fa 100 anys d'aquesta crònica passaven aquestes coses, que en l'actualitat en segueixin passant algunes de similars, també ens ha de posar una mica en guàrdia des d'aquest punt de vista. És a dir, que el que fem és una mica de mèdiums per investigar i des d'un punt de vista científic i rigorós, doncs intentar explicar i comprendre els processos històrics fins al present.
M'ha encantat això que feu una mica de mèdiums. Et preguntava, Xavier, arriba aquí un període de guerra i de posterior dictadura,
sí,
que suposo que és molt dur, sobretot també en aquest cas per l'esport femení.
Sí, efectivament ho és en general per l'esport femení. Pensa que el franquisme va fins i tot prohibir, desaconsellar molt també alguns esports i prohibir-ne alguns, per exemple l'atletisme. Fins a l'any 1961 les dones no el podien practicar perquè es creia, doncs, que era contrari o que podia ser molt
fins
perjudicial.
Fins al 61, eh?
Fins a 1961.
Dos dies.
Sí, des del 39... Des del 39 o 40 fins al 1961. És dur perquè s'estableix un o dos o tres passos enrere molt importants en el sentit del model de dona. El model de dona de la dictadura franquista més o menys és conegut, no? Model de dona submisa, submissió absoluta a l'home, cura de la llar, cura de la família, dels fills, el rol de la maternitat... És a dir, això no vol dir, jo diria, si m'ho permets, que durant la Segona República es fessin grans avenços des del punt de vista del model de dona per part de la major part de la societat. Sí que la Constitució republicana i el dret a vot a partir de 1933, etcètera, es van fer avenços molt importants en el sentit de la vida pública de les dones, i això va fer que hi hagués una efervescència també en l'esport femení. Però les mentalitats no canvien tan ràpid com les lleis, a vegades. A vegades és al revés, però molt sovint, doncs, una cosa són les lleis, els costums, els hàbits, i una altra cosa són les mentalitats. Però el franquisme, efectivament, va tirar enrere moltíssim a partir de 1939 la participació de les dones en l'esport, i en el cas del futbol era absolutament impensable i mal vist des de 1939, diríem, fins al tardofranquisme, ja fins a la dècada dels 70.
També ara m'agrada molt que ens expliquis, Xavier, això de la República, perquè a vegades ens fa pensar que la República era un cau llibertador de tot, i no tenia per què ser així del tot, no? Sigui com sigui, arriba a la Guerra Civil Espanyola, arriba el franquisme. Em parlaves dels 60 i escaig. Quan es comença a obrir tot una mica?
En el cas del futbol es comença a obrir, i no perquè hi hagi un canvi de posicionament oficial, del discurs oficial del règim i dels tentacles organitzatius, com per exemple Falange, Secció Femenina, etc., del règim, sinó perquè el que hi ha és un canvi de context. Una vegada més, aquí podríem parlar d'una segona onada de feminisme, també a Europa i als Estats Units, a partir del 68, dels anys 60 i cap endavant, que també en un procés d'un cert aperturisme del règim des del 59, 60, el desenvolupament, el desarrollismo, el turisme, la televisió, una certa laxitud major també en la llei de premsa, etc. Doncs, evidentment, les dones en els anys 70 a Espanya, malgrat el context polític, doncs comencen també a organitzar-se i a fer reivindicacions. I aquí, una vegada més, apareix, per això aquesta connexió entre moviments per la igualtat de les dones i els homes amb el cas del futbol, apareix altre cop, pum, per art de màgia, el futbol femení. I a principis de la dècada de 1970 es van començar a organitzar partits i alguns equips, tot gairebé clandestí, molt poc oficial, amb la crítica oberta i clara i directa per part del règim, de la federació, per part de Falange, etc. Però es comencen a organitzar alguns partits, moltes vegades són partits privats, es creen alguns clubs d'empreses, de botigues, d'establiments comercials, algunes marques de begudes, Pernod, per exemple, sí. Doncs crea alguna competició esporàdica, quadrangulars, etc. No? I arribem l'any 1970... El desembre de 1970 és important en aquest sentit perquè Madrid es juga un primer partit femení encara en plena dictadura i el dia de Nadal de 1970 al Camp Nou es va jugar un primer partit entre una selecció de Barcelona i el Centelles, el Centelles de futbol femení. No? Era un partit benèfic, previ al partit seriós, se suposava que era el del Futbol Club Barcelona contra el CSK de Sofia d'aquell dia, en aquest acte benèfic, però es va jugar aquest partit. I això, el que és important més enllà del partit en si, en el Camp Nou, que ja hi havia molt de públic, etc., és que pocs dies després, i aquí, com que s'han basat crítiques darrerament, cal dir també, no?, que el directiu o el president de l'època, Agustí Montal, va donar suport a que d'aquesta selecció de Barcelona es creés la primera secció femenina de futbol del Futbol Club Barcelona.
Suposo que gens ben vista per part de...
Efectivament.
La premsa, l'opinió pública, en fi.
Gens ben vista. Això és el punt d'arrencada d'una certa important efervescència de futbol i dones en la dècada de 1970, que va ser molt criticada, que va tenir l'oposició de les instàncies oficials, tant esportives i futbolístiques com del propi règim, com hem dit abans, i que fins i tot, doncs, a veure, en el context dels 70s, que ja no ens és tan llunyà, diguem, que ens pot ser més familiar, es va crear un cert discurs humorístic, vexatori, es podria dir, i fins i tot es van fer pel·lícules molt taquilleres parlant del futbol femení, parlant del futbol i les dones. Per exemple, La Liga no es cosa de hombres, 1972. O, per exemple, Les Ibèriques Futbol Club, de 1971, del Massó. Una pel·lícula que va ser molt taquillera, que va aguantar a la cartellera durant anys, durant molts anys.
Déu-n'hi-do.
Què és el que es feia amb aquestes pel·lícules o què és el que es feia amb algunes cròniques de la premsa, etc. Doncs el mateix que l'any 23, però no tan dur frontalment, però sí dir, home, les dones jugant a futbol no pinten res, no? Ho fan molt malament.
Una mica és allò de costellada, que en diem ara, eh?
Sí, de costellada, i a més es posa una mica en ridícul. I a part d'això, doncs, socialment, en molts d'aquests partits que als anys 70 es van començar a fer, esporàdics, no oficials, no federats, encara, etc., doncs hi anava el públic a veure-les en pantalons curts, a insultar-les, a dir que se'n anessin a casa, a la cuina, en lloc d'un camp de futbol, aquest tipus de coses, va ser molt, molt habitual. Això ho hem pogut veure clarament amb estudis que hem fet amb història oral, hem entrevistat a moltes dones que als anys 70 juguen a futbol i ens expliquen això.
Ara em parlaves dels anys 70, ja, igual que t'ho preguntava a Anglaterra, a la Gran Bretanya, Quan em parles dels anys 70, hem d'entendre que ja estava federat l'esport femení o encara no?
El futbol femení no. No estava federat. Hi havia moltes pràctiques esportives que en el segle XIX ni pensaments de que les dones hi participessin i que ja eren oficials, federades, olímpiques, etc etc. Estava creixent tímidament, però creixent la presència, per exemple, de l'esport femení en els Jocs Olímpics, no? de les proves femenines, però el futbol no. En aquest cas no estava federat en la dècada de 1970 i em sembla que ho he comentat abans, en el cas de la Federació Espanyola va ser el 1980.
Deixa'm fer-te dues preguntes abans respecte a tot plegat. La primera, em deies que sí que s'havia jugat a Catalunya o a nivell estatal algun partit on hi havia participat algun equip femení internacional, etc etc. Però tot neix a Anglaterra, Gran Bretanya i sembla com que es va extenent per Europa, eh? S'arriba a crear com xarxa?
Sí. En el cas de l'esport en general és molt interessant i és un episodi que podem dedicar-hi un altre dia, una secció,
segur.
Si t'interessa, que és en la dècada dels anys 20 i 30, com he dit abans, es crea una federació d'esport femení, exclusivament d'esport femení, gestionat, dirigit per dones, també de l'àmbit del món del feminisme. I això neix a França i es van arribar a crear, en la dècada dels anys 20, Jocs Olímpics Femenins. Tot en contra del Comitè Olímpic Internacional, sense la seva, diguem-ne, sense que ho poguessin beneir ni justificar, etc. Però sí que es va produir això. Per tant, xarxa internacional d'esport femení, diguem-ne, no clandestina, però sí paral·lela, sí que se'n va crear en els anys 20 i els 30. De futbol, no, perquè el futbol encara era... És que és gairebé el paradigma de l'esport d'oposició, d'equip col·lectiu, en què la penetració de les dones costa molt que hi sigui. Per tant, no hi havia prou força, ni clubs, ni entitats, perquè es creï una federació internacional, ha d'haver-hi com a mínim associacions estatals o nacionals amb clubs al darrere. I el futbol no tenia aquesta força en els 20, ni els 30, ni els 40, ni els 50, després ja de la guerra, de la Segona Guerra Mundial. Però en els anys 70... En aquest context que ara explicàvem, sí que es fan algunes petites competicions no oficials, en la que, per exemple, una selecció espanyola mig clandestina hi participa a Itàlia, l'any 72-73, en una petita competició, en un petit torneig.
I la darrera que et volia fer, no sé fins a quin punt això és objectivable a nivell històric, eh? Però tinc moltes ganes de fer-la, perquè sí que és veritat que jo sempre havia escoltat, no?, que és que sempre hem vist l'esport femení amb ulls del masculí. I, per tant, l'hem jutjat amb uns ulls que no eren els que li tocaven. I això no ho havia entès, de veritat, perquè un ha de veure les coses, fins que vaig anar al Ministadi, quan existia, a veure un partit del Barça femení, i llavors ho vaig entendre. Això històricament... És a dir, es veu que el procés de l'esport femení és tan lent precisament perquè això no hi ajuda gens? Perquè l'esport masculí veu l'esport femení amb ulls de l'esport masculí? No sé si ho estic entrevessant tot,
eh? No, està bé, és una bona pregunta. És molt interessant per reflexionar-hi una mica. Jo et diria, primer, l'esport en general s'ha vist sempre, per aquest origen que hem explicat al principi, amb ulls masculins, com una pràctica i un esdeveniment o un tipus d'activitat molt masculina, i per tant tot el que s'aparti d'això pot interpretar-se com estrany, com extern, com raro, no? Perquè en l'origen el que estem acostumats és a l'esport masculí. Aquesta seria una primera idea a tenir en compte del per què pot passar això. El fet de que tu veiessis aquesta i entenguessis quan vas anar al ministeri, jo crec que això li ha passat a molta gent. Per això també és una de les dels elements importants del futbol femení, que existeixi i de que s'expandeixi, de que creixi i de que estigui al mateix nivell que el futbol masculí, el futbol femení. Altres, doncs, m'ho hauran vist abans amb altres esports, com el tennis per televisió, o el que sigui, o atletisme, o així, no? Per tant, tenint en compte això, aquests dos aspectes, jo diria, la meva opinió és que, i jo crec que no és només la meva, sí que té un tarannà, una visió, perquè hi ha uns valors i una visió de la vida diferent, en respecte dels homes, una certa visió diferent de la vida, i per tant la pràctica i el desenvolupament de l'esport de competició, estem parlant, del rendiment femení, té elements diferencials respecte de la pràctica masculina i que són elements molt interessants. Per exemple, en el cas del futbol, tu el que vas veure al meu estadi és que era una mica més lent, o bastant més lent, de que era molt menys agressiu, però que tenia uns valors de solidaritat, de col·lectivitat molt, molt, molt interessants i importants. I hi ha molta gent, jo, entre ells, doncs, que penso que l'esport ha de ser això, també, aquesta solidaritat, aquesta col·lectivitat, l'esport d'equip, no? Transmet l'esport, el futbol femení, uns elements que crec que són molt pedagògics i molt interessants per a tenir en compte.
Doctor en Història Contemporània, professor d'Història de l'Esport de la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Doctor Xavier Pujades, ha estat un plaer que ens acompanyi avui i els propers dies en aquest programa a explicar-nos aquestes històries tan interessants. Que vagi molt bé.
Molt bé, el plaer ha estat meu. Gràcies.
Ràdio Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. És la ràdio a la carta. És la ràdio en directe. És podcast. És Ànima Estel. És tot el que imagines i més. Busca-la com a Ràdio Estel oficial i queda-te-la per sempre. És l'app de Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel Sense Distància. Amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La caravana.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vuit minuts que passen de dos quarts de... Així no es pot.
Així no es pot.
Vuit minuts que passen de dos quarts de... Doncs del matí.
Uau, t'ha costat, eh?
Sí. No, i espera't. Espera't, que arribem a les dues.
Ja.
Sí, arribem vius. Camarada Espluga, què tal?
Hola, bon dia.
Com han anat les vacances?
Bueno.
Val, molt bé, perfecte.
Bé, millor del que pensava.
Mira, t'ho faré fàcil, això. Andreu González abans ens ha dit, de fet ens ha confessat que té una col·lecció de gots de festes majors. Tu ets d'aquests?
Jo no sóc de festes majors. Vaig intentar transitar les festes de Gràcia un dia.
Uf.
I no vaig poder massa, la veritat.
Uf.
Tanguiri, jo no puc suportar això.
L'altre dia en parlarem.
Sí, va sobre com... També estic una mica com estrès posttraumàtic, però l'any passat vaig totes les festes de Gràcia treballant.
Uau.
A les festes de Gràcia.
A les festes de Gràcia.
Sí. Bastant, va ser bastant durillo. Però bueno, divert.
No em vas avisar,
No.
Punt negatiu per Leo Espluga. Què t'anava a dir? Escolta, hem canviat la sintonia.
Sí, però el nom no.
No.
Bueno, ja jo no soc millennial.
Ja t'ho explicaré.
Estic lluny de ser millennial,
però jo sí.
Tu sí, però això és el teu problema, no el meu.
Vull dir... Problema, eh?
Sí.
Vamos a llevarnos bien esta temporada, ¿no?
Bueno, ya lo decía Holderlin, donde está el mal está la salvación, ¿no? Donde está el peligro está la salvación.
Mira.
Vull dir que, mira, no hay mal que por bien no venga.
Tu que ets centennial.
jo no? passo d'això.
Zeta.
Jo soc Zeter. Sí, soc Zeta, soc Zeta.
Et Zeta, no?
Soc Zeta, sí, sí.
Va, va, va. Escolta, primer programa de la temporada. Secció de la temporada.
Exacte.
Com ho comencem, això?
Clar, va passar que l'últim capítol em vas dir, home, podries haver començat per aquí. I vaig dir, clar, té sentit.
Era que ara no... Ui, ara que era fatal, eh? Ara no me'n recordo.
L'últim capítol vaig parlar de... que jo recordi... sí, sí, exacte, de com llegir filosofia.
Ah, mira.
I vas dir, sí. Podries haver començat per aquí.
Oh,
sí, sí, ràpid.
Boníssim,
ràpid,
això.
Ha estat ràpid. I vas dir, podries haver començat per aquí.
Sí.
I vaig pensar, ostres, doncs ara que tenim nova temporada, doncs estaria bé començar pel principi, no? Va, i ja no sí, vaig ja... Home. Ni com llegir filosofia, sinó com començar la filosofia.
Uau!
Toma ja, però això, clar, no, evidentment no fa tant, això ho farem...
Com igual fa un any que ho hauríem
com començar amb la filosofia filosòficament parlant, no?
Val.
Per no vindre aquí a recomanar quatre llibrets. O sigui, com... intentar fer una cosa una mica més, amb més gràcia, no? Llavors, jo tinc aquí apuntats diferents punts.
Sí?
I el primer de tots...
No, és que em fas més poc una pedregada.
Seria, bàsicament, acceptar la pròpia ignorància.
Això, mira, bona aquesta.
Aquesta està bé.
Sí.
És un bany d'humilitat, o com li vulguem dir, no? Però acceptar la pròpia ignorància sí que és veritat que, si ens posem més serios, és una... crec que és una cosa molt important perquè, primer, que és el principi socràtic per excel·lència, no? Jo no m'agrada molt, quan parlo de filosofia, la gent em pregunta, no m'agrada fotre la xapa socràtica perquè crec que està molt cremat.
Què és la xapa socràtica?
Jo solo sé que no sé nada, etc, etc, no? Crec que està una mica com cremadet el tema.
Mira, t'anava a preguntar, és a dir, és la mateixa pregunta, igual, però diferent, que diu aquell. Acceptar la pròpia ignorància és acceptar la pròpia idiotesa, que un és imbècil?
No. Val. O sigui, com, no necessàriament, almenys.
Val.
O sigui, com, tots som imbècils en potència, però diríem que acceptar la pròpia ignorància passa per diferents llocs. També depèn de qui en... del nostre... com es diu això? Del nostre... amb qui establem l'acte comunicatiu i de més. Però, bueno, acceptar la pròpia ignorància passa també com per acceptar la posició d'aprenent permanent.
Val.
No? La de... a veure's el mateix com un aprenent i no com un savi, no? Perquè ja sabem que, evidentment, filosofia es distància del savi perquè entén que té una relació d'aspiració al saber però encara no es troba en un estat de saber.
Per
no?
tant, més que acceptar la nostra pròpia idiotesa seria més cap a tirar no tinc raó absoluta de res?
Clar, o sigui, això seria el principi escèptic, no? Es diu sempre a la filosofia que tot bon aprenent de filosofia comença sent escèptic, no? Uh-huh. Però el que és ja un filòsof treballat i segueix sent escèptic és un ignorant, no? Però sempre s'ha de començar per l'escepticisme i pel dubte, no? Sobretot el que els escèptics pirrònics, això és una cosa molt interessant, doncs ja m'estic desviant una mica, però Hegel, a la fenomenologia de l'esperit, fa una distinció bastant interessant entre l'escepticisme clàssic o de tall grec, que seria el pirrònic, no? De l'escola de Pirrón, amb Diògenes, que aquests serien els cínics, però diguéssim, estan dintre, que és un escepticisme moral i pràctic, amb l'escepticisme de caràcter modern, que és un escepticisme epistemològic. Què vull dir amb això? L'escepticisme clàssic té una vocació moral i pràctica que entén que, com no podem establir judicis absoluts de les coses, és a dir, no existeix un saber absolut de la cosa, perquè bàsicament no tenim una omnipotència divina, no podem ser dogmàtics i hem d'establir sempre el que ells deien una epoge, una suspensió del judici, no? Que això és com una pràctica tolerant en tant al món. En canvi, els moderns, en canvi de dubtar del món, dubten del coneixement, però per, d'alguna manera, restablir els inputs, les sensacions, l'empíric, no? O sigui, com els clàssics neguen l'empíric en pos d'una moral i una praxis, en canvi, els moderns reivindiquen l'empíric. Bueno, això és interessant. Evidentment, Hegel li agrada molt més els clàssics perquè hi ha una vocació moral clara. Bé, una cosa que és interessant dintre de la ignorància, que passa per estar disposat a la renúncia i a la negació del que es creu propi i autèntic d'un mateix. Això, perquè tothom diu, no, hem d'acceptar que un no sap molt i tal, però quan la qüestió passa, diguéssim, per estar disposat a renunciar al que creiem que és autèntic en nosaltres, o la nostra identitat, o el que hem constituït en nosaltres, la cosa es posa més difícil, perquè la negació d'un mateix és un acte... Bueno, primer que és un acte molt cristià, no? La negació d'un mateix, diguéssim, és el deure moral. Però diguéssim que és molt fàcil acceptar la ignorància respecte de la física, no? Jo no sé de ciència, per tant, jo soc ignorant sobre la ciència.
Ara t'estic entenent.
Però acceptar la ignorància i està disposat a la renúncia i acceptar que potser els valors que un té, l'ideal de justícia que un té, de bé, de mal, de bellesa, de lletjó, i els gustos que un té potser no són tan clars com un es pensava, la cosa ja canvia molt. Sí. Perquè estem renunciant al que creiem que és la nostra pròpia identitat perquè ens apel·la a nosaltres directament. No ens podem dissociar, no ens hauríem de dissociar, filosòficament parlant, de la nostra identitat i el nostre coneixement. Això és una cosa que crec que és important, no?
Val.
Però alhora, també és important, jo crec, no tenir por. No? Perquè filosòficament, sempre ja crec que hi ha, amb els textos de filosofia, amb els autors clàssics, hi ha aquesta sensació de colossos, no? De que són grans titans que ens queden molt lluny i ens fan sentir molt petitets, no? Llavors jo crec que sí que és important perdre'ls i la por.
No sé si lluny, i per tant això dona aquesta sensació de por també. Però sí, hi ha molta sensació de quan pensem en qualsevol filòsof que hagi escrit el que hagi escrit, en algú enrevessat.
Clar.
En algo que no entendrem de base.
Vale. Això és una qüestió bastant interessant, i és la qüestió i això és una crítica que s'acostuma a fer, no? Escriuen complicat per fer-se els llestos, no sé què. A veure, hi ha autors que escriuen malament, vale? Acceptem-ho. Però escriure malament no vol dir no ser clar, no ens equivoquem. Perquè moltes vegades és molt fàcil, molt, i això també parlo molt estudiant de filosofia, perquè hem passat tots, s'excusa amb no, és que aquest autor escriu malament i no se l'entén. No, perdona, el que passa és que no estàs fent l'exercici suficient de comprensió. Vull dir, és molt fàcil quan un es troba davant d'un repte intel·lectual renunciar al mateix perquè ens sentim petits, perquè apel·la al nostre ego, el que dèiem de la renúncia, no estem acceptats a que potser el nostre ego i que no sabem tant, llavors diem no, és que escriu molt malament, bueno, aviam. I això era un dels consells que portava avui, que és ser prudent amb el vocabulari al principi porta un gran benefici a mig llarg terme. És a dir, esforçar-se amb el lèxic al principi, entendre que per parlar de les certes coses s'ha de parlar amb propietat i un vocabulari ric és necessari per pensar el món, això és així, no? De la mateixa manera que hi ha un llenguatge tècnic a la ciència i un llenguatge tècnic a la filosofia, esforçar-se al principi amb cert glosari i prendre's en sèrio les proves que se'ns està dient és important. Perquè, evidentment, tot sempre es pot traduir a llenguatge bàsic, però a vegades, per arribar a certes idees, és important utilitzar certs conceptes. Vull dir, si hem de pensar certes idees sobre el sentit, sobre el ser o el que sigui, és important, per exemple, saber diferenciar entre transcendència i immanència, entre accident i necessitat, entre essència, substància, existència, lents... aquestes coses són paraules importants.
Tot això que anirem desgranant aquesta temporada...
Això sempre.
No, que bé t'ho has fet venir.
Home, això m'ha quedat esplèndid, eh? Per més, aquí... No. Però això ho podeu buscar, és fàcil. Vull dir, com...
Tenim més likes per a més filosofia.
Exacte. I una cosa que crec que és important, no? És... Moltes vegades la gent s'obsessiona amb el com, no? Com ho faig per llegir, necessito de llegir aquest ordre, doneu-me un camí... La gent, necessitem molt que ens donin com una escaleta, com si fos una de punt A a punt B, i tots els petits punts, doncs, si llegeixes aquest text... Això està bé i està malament, no? El cànon és important, no? Perquè cànon vol dir canya, i és un lloc en el qual aferrar-nos per transitar un camí, i el cànon és important perquè tota la tradició refereix al mateix per entendre-la. Però al mateix temps, el cànon és culpable de molts dels problemes que tenim avui en dia. Vull dir, i repetir el cànon vol dir repetir la problemàtica i reificar-se, no? El cànon s'ha de destruir des de dins, jo sempre dic això, no? Però tot i així, crec que és molt valuós, d'alguna manera, construir-se un propi camí perquè... el coneixement, i sobretot la filosofia, té molt a veure amb el desig i l'interès, no? És a dir, si un no té desig per la cosa que està coneixent, aquí no som acadèmics, no? No som homes cranc, que diu Nietzsche, no?
Homes cranc,
sí, perquè van de costat a costat fent així, com de llibre a llibre, sense mirar recte mai, i mirar la vida.
Oh, boníssim.
Que és espectacular, no? Aquí no veiem el món d'aquesta manera, o no l'hauríem de veure d'aquesta manera, sobretot perquè un hauria de llegir per disfrutar i per tindre un objectiu. I en aquest sentit, no perdre mai l'interès i el desig i anar construint un propi itinerari de fòlies, d'obsessions, de petits forats que s'obren i fotre's per allà i anar a aquesta cita i buah, aquest llibre referència no sé qui, i anar-se construint una certa constel·lació particular, crec que té molt valor i té alguna cosa de singular, no? Però aviam.
Espera, que et paro jo ara.
Param.
Com sabeu, el Leo, a través de les seves xarxes, fa molta divulgació del món de la filosofia i normalment és... És veritat, no?
Sí, però no vull tornar a tenir el rebat sobre si faig una divulgació. Però sí. Sí, és correcte. Sí? Si no m'agrada la paraula divulgació...
Ah. No sé.
Per divulgar és vulgaritzar, però sí, continua.
És vulgaritzar?
Això vol, en francès es diu així, vulgaritzar. Divulgar és vulgaritzar.
Hòstia.
Però bueno, sí, comparteixo filosofia. Sí, això està clar, Sí? Sí.
Val. El que sí tens és molta gent que et fa comentaris, no?
Sí, això sí.
I també molta gent que et fa comentaris precisament de les seves certes pors de per on començo a llegir filosofia o per on començo a aprendre filosofia, etcètera, etcètera. Quina és la por amb la que més t'hi has trobat?
La por, primer, a que se'ls hi quedi gros, allò, no? O que sigui un camí massa llarg. No? Perquè, clar, hi ha gent que potser vol llegir a un autor, però si tu els dius que s'han de llegir potser a 6 autors abans, clar, ja no els hi fa tanta gràcia.
Igual...
No fa... la gent té por a no entendre, sobretot la por a no entendre, no? La por a sentir-se tontos, no? La gent ho diu, no? És que em sento molt tonta llegint aquest autor, i això crec que té molt a veure amb una cosa que jo volia dir avui, que crec que és molt important, que és l'experiència del mur. És a dir, crec que és molt enriquidora l'experiència d'estampar-se en un text, de no entendre res. Vull dir, a mi em segueix passant, i li passa a tota persona que llegi filosofia, li passa d'estampar-se en un mur... I no entenc. Aquesta frustració.
Precisament, i de veritat que no l'hago per al·legar, eh? Suposo que ja ens coneixem aquestes alçades. No, però precisament per això em va agradar tant l'obra que vaig a veure, Tremolor.
Sí.
Perquè rere el no entendre res vaig treure les meves pròpies conclusions.
Clar, era una mica la idea, com...
Hosti, et sents molt lliure així, eh?
Exacte, perquè no tractes a l'espectador ni a l'actor.
No estàs encursetat en un argument.
No t'està dient què, per això no és un acte de comunicació. I amb la filosofia crec que hauria de ser el mateix. El lector no hauria de buscar que se li digués un què, sinó que s'expressés una cosa i ell... El lector ha de tenir un paper actiu en la filosofia. Tu no ets un objecte passiu que rep un coneixement com si estiguessis una classe, no? Diguem, tu ets un subjecte actiu, autònom i lliure que... va al text buscant a barallar-se, a dialogar i a establir criteris. Vull dir, això és una cosa que crec que és molt important, que és ser un subjecte actiu. I en aquest sentit, com a subjecte actiu, un s'ha de resistir a la frustració, i ha de lluitar amb el text, i ha de plantejar preguntes, i no ha de tenir por a blasfemar els textos i els clàssics. A un autor li pots preguntar el que sigui, si total, ningú t'està escoltant. Vull dir, una cosa que crec que és molt valuosa de la lectura filosòfica és la possibilitat del diàleg intern. És a dir, hi ha una espècie de soliloqui allà mateix, que quan un està en un text, pots preguntar-li el que sigui el text. Pots fer les preguntes, per molt estúpides que siguin, o horroroses, o el que sigui, tu pots anar preguntant, pa-pa-ta-pa-ta-pa-ta, i pots anar fent un brou interior que vagi allà, a poc, fent xup-xup.
De fet, tu ets dels que guixes els llibres,
eh? Bueno, jo els deixo destrossats.
Sí.
Perquè no tinc cap mena de respecte. Vull dir, jo guardo un respecte intel·lectual a l'autor, però tot autor vol que el llegeixin de manera activa. Ningú vol un zombi de l'actor, no? I en aquest sentit... Una cosa que crec que és important, també, és no quedar-se tampoc amb aquest soliloqui. Va. És a dir, crec que un ha de fer l'exercici de diàleg intern amb el text i de les preguntes, però una de les coses que crec que és més important és després què fem amb aquest, amb tot això. Jo crec que l'acte, que això sona una mica potser Mr. Wonderful, però l'acte de després d'haver jugat amb aquesta intimitat, compartir-la, no, amb una comunitat, o amb una gent, o podríem dir com amb una àgora de gent estimada, o el que sigui, no? Perquè, si no, tot allò en què queda, no? O sigui, i una cosa és que les maques d'avui en dia és que hi ha, amb les xarxes i amb internet, i hi ha comunitats, i la gent es pot conèixer i pots compartir les teves necessitats i les teves investigacions, perquè jo crec que, si no, també quin model de món estem portant, no? O sigui, un model de món on tothom es dedica a conèixer i queda tancat en una espècie de solipsisme raro, uh-huh, en un mateix, en una espècie de narcisisme ególatra, tampoc té massa sentit, no? I en aquest sentit, per això són tan importants els clubs de lectura, organitzats horitzontalment amb la gent, que tothom va muntant coses i comunicar i parlar, no? I dialogar, sobretot, perquè si no ens quedem aferrats a una visió molt... molt xunga la lectura, jo crec, no? O sigui, inclús una mica...
reduccionista, potser, no?
Exacte. O sigui, com... que això em porta un dels punts més importants, que és... vale, vols conèixer, però vols conèixer per què?
Bona aquesta. Sí, perquè t'anava a dir, vull fer conèixer de la gent de que ens queden 5 minuts i hem fet 3 línies de guió.
Ja.
Bueno. No, que està molt bé.
És el de sempre, eh?
Està molt bé. Filosofia també és això, amic.
Exacte. Que és... Que jo crec que aquesta és la pregunta inicial, perquè moltes coses, no? O sigui, hi ha una frase de Nietzsche, que ja sabeu que no soc molt amic de Nietzsche, jo, o tinc una relació complexa amb ell, no? De moral, més aviat. I és com, qui necessita un... qui té un per què no necessita un com, o sigui, no li cal un com, no? I en aquest sentit, qui té un sentit... mira que sóc redundant a vegades... moltes coses, quan els hàbits no perduren o les activitats no perduren al temps, potser és perquè no hi ha un sentit lo suficientment ferma per executar-lo, no? I és com, per què vols formar-te filosòficament, no? Quin objectiu hi ha darrere? O sigui, què és el que et mou? Perquè et mou l'ego, et mou l'arrogància, et mou l'amor, et mou una voluntat de transformació del món?
Clar, és que m'ho deixes a huevo. Per què estudies filosofia, Leo?
Clar, és una pregunta complexa. Clar, potser en 2 minuts no t'ho puc respondre. Intentaré ser sintètic.
És que me l'has deixat al peu.
Sí, estava clar. Jo vaig començar a estudiar filosofia primer com a corda de rescate, no sé, com... al Pokémon, quan estaves a una cova i estaves atrapat, hi havia un objecte de cuerda de rescate que sorties de la cova. Doncs una mica com el mateix, no?
Pokémon, definitivament, no és millennial.
No, però Pokémon Diamant, el primer de tots. El Nintendo DS. Bueno, el cas, que la vaig utilitzar com a sortida, no? Com necessito establir un canvi, necessito algo, i ara mateix l'únic que em pot treure d'aquí... és la filosofia, o sigui, quasi com un clau ardiente, no, diguéssim, o sigui, la necessitat em va portar allà. I una cosa molt maca, que això ja parlaré un dia, perquè ara he d'anar ràpid, però...
molt.
És que al principi jo rebutjava molt com la vocació moral de la filosofia, i jo m'agradava l'estètica, la metafísica, l'ontologia i tal. I una cosa molt maca que m'ha passat aquest any, per certes coses, que ja explicaré un dia i tal, és que m'he retrobat amb la vocació moral i ètica de la filosofia, no?
Oh.
I en aquest cas, jo ara... Ara mateix et diria que estudio filosofia, sobretot, primer per perdonar el món i segon per transformar-lo, no?
Uau.
Seria una mica així la idea.
Uau. Va, deixo dir 2 punts més.
2 punts més?
Sí.
Ostres, toma ja,
aviam. O un i mig.
Un consell pràctic, perquè, clar, aquí... una cosa que va bastant bé és... tindre un diari on un vagi apuntant les preguntes i suggerències que se li presenten als llibres, o tindre el que se n'hi diu un common placebook, no? Bàsicament un dietari, on tu vas apuntant de les diferents lectures preguntes que se't van suggerint, perquè és molt maco fer preguntes obertes o reflexionar sobre certes coses i després, amb el temps, tornar allà i dir, ah, clar, és que això m'ha respost al text, o no. O jo sempre dic que no tingueu pudor. Jo ja t'ho he dit moltes vegades, que jo insulto els autors als textos. Jo no me n'amago, jo els dic, ostres, aquest tio és un imbècil, o què està dient, o com pot ser tan arrogant, o moltes vegades escric com, quina meravella, o uau, estic emocionat, vull dir, com, no tingueu por a no tota pregunta i tota anotació sobre un text ha de ser, en aquest sentit, considero que... O sigui, pot ser algo completament visceral i emocional, vull dir que no tingueu por.
L'últim punt.
L'últim punt. Uau, espera, deixa'm que reviso. Perquè, clar, a mi no m'han donat text. Això, jo estic aquí precaritzat. I és...
precaritzat.
Que els he dit, n'he dit bastants, no?
Sí.
Però sí que m'agradaria recalcar un altre cop el tema de les preguntes obertes, no? Perquè hi ha una cosa bastant xula d'Adorno, que diu que la filosofia té una condició precària. La filosofia és precària per definició. Qui busqui la veritat, que no vingui a la filosofia. Vull dir, qui busqui una veritat sòlida... tota veritat sòlida és ideologia. no, en aquest sentit, o no pertany a la filosofia, simplement. Pot ser teologia, pot ser religió, pot ser ideologia, el que sigui, però el que és una resposta contundent, sòlida, definitiva i absoluta, no pertany al camp de la filosofia.
Ara sí. Mr. Wonderful.
No hi haurà tuits aquest any?
Gràcies. Avui no.
Avui no, eh?
Però n'hi haurà.
Hosti, uf.
És que me'ls he mirat. I ja. No. Ja em buscaré de més. En fi.
Apa-li.
Leo, gràcies per una temporada més. Fins ara.
Ciao.